és aquí. Sumer és aquí. De què us parlo? En un món apocalíptic ens cal algú que ens guiï. Qui voldríeu que us guiés vosaltres? Un home dalt d'un cavall? Amb una espasa? La poeta Anna Pantinat ha decidit que després que un diluvi hagi destruït la Terra, Talisa, un estudiant de filologia clàssica i llengües antigues, que alguns n'hi diuen mortes, ens retorni la nostra essència. D'aquesta proposta onírica, però plena de valentia, surt una novel·la escrita en vers. Un prodigi, un anant contracorrent que no pot ser més bona notícia. Avui ens visita i ens fa il·lusió que s'esberli la terra.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Each sun casts a shadow, with darkness comes light. My heart is an arrow, feeling sometimes dark is right.
Aquesta cantant ens encanta, Andrina Bollinger, amb aquesta veu tan meravellosa, parlant de foscor. D'aquesta foscor, per això, de com la cançó de l'Andrina Bollinger, hi neix una llum que acompanya aquest poema èpic i novel·la que ens guia en el programa d'avui, que és aquest Sumer és aquí, d'Anna Pantinat. Hi haurà lloc per la guerra, per la sang, que ens acompanyarà Marta Martínez, i ja us explicaré per què us ho dic, això. I també perquè arribi el bàlsam, i perquè no tot sigui anar amb l'espasa a la mà, que ja veieu que la Pantinat no és gaire d'espases, i arribarem amb la música d'Olivia Dean i Marta Pallarès. Avui, viatge a les entranyes, que comencem dilluns, però comencem fortetes, eh? Benvingudes, benvinguts a Les dones i els dies. I per cert, que no ho dic mai, però sempre ens podeu venir a veure, perquè fem el programa en directe a donesidies@catradio.cat. Ens podeu escriure i dieu: ei, que m'agradaria vindre a veure el programa, que no ho dic mai, però que està superobert, que a vegades ve gent i no ho expliquem. Per què no ho expliquem? Jo no ho entenc, per què no ho expliquem. Avui estem molt ben acompanyades, de fet. Anna Pantinat, bona nit. Com
bona
estàs?
Bona nit, Montse, com estàs tu?
No t'hi has posat per poc, eh?
Bueno. Sí, bé, va ser un projecte que vaig començar fa molt de temps i que ha tingut les seves vicissituds, però bé, al final ha arribat a bon port.
Tu sents que també d'alguna manera has anat a la guerra o has passat per tot un destruir molts ponts, molts edificis, moltes cases per arribar on has arribat?
Una mica, i també de construir estratègies literàries, això també.
Ai, ara parlarem d'això. La primera autora oficial de la humanitat va ser una dona de les cultures mesopotàmiques, de les quals no en sabem gairebé res, els sumeris. Per exemple, van ser la primera civilització amb escriptura al món, i les dones hi tenien un protagonisme molt gran. I arran d'una exposició sobre aquesta cultura, aquí neix la cosa. Una història d'amor amb una exposició que van fer a Barcelona, i a tu aquí se't desperta alguna cosa.
Sí, perquè vaig llegir un poema que era un plany per una ciutat destruïda, una ciutat que no havia sentit anomenar mai, no? I ostres, vaig trobar que era un poema que tenia molta vigència i que tenia molta... No sé, que em va commoure, em va fer pensar moltes coses, també, no? En plan, per què no coneixia aquesta ciutat? Per què no coneixia aquesta cultura? Com és que... Doncs que sembla que ens queda tan lluny a tota aquesta cultura sumèria, mesopotàmia, tot plegat, quan és el bressol de l'escriptura, no? Que al final és l'origen de la nostra cultura. I bé, llavors va començar aquest viatge, que com et deia... Bueno,
això ha sigut molt... un part, tot i que la protagonista d'aquesta història no és una dona que aspiri als parts, sinó que està en busca de la cultura. Sí. Que també és una manera d'explicar que les dones, en altres civilitzacions, tenim les deesses gregues, romanes, i hi ha molta idea, tot lligat a la fertilitat, etc. Però aquí estem parlant d'una dona que quan vol o pensa que pot salvar el món, si és que això hi ha alguna cosa que ho pugui fer, pensa que vol tornar a la literatura, a la llengua, que és el que s'ha perdut.
Sí.
A la paraula?
Sí. Crec que clar, aquesta heroïna, diguéssim, és una heroïna contemporània. Per tant, ara ja no ens poden fer passar per aquest sedàs de la maternitat, no? Com a obligació, no? Com a
única
mandat.
Cosa a fer.
Exacte, uh-huh. No? Que és una mica el que passa al manuscrit del segon origen, que acaba... A mi m'encanta aquesta novel·la, però és que acaba amb no? L'Alba, em sembla que es diu Alba, la sí. protagonista, doncs ara és la mare del món, no? I és una mare, doncs, biològica, que té tot el sentit del món, evidentment. Però jo em plantejava per què quan escrivim sobre aquestes apocalipsis tornem a aquests mateixos models que són tan patriarcals i no té per què ser així, no? Perquè al final hi havia moltes deesses, com tu dius, de la fertilitat, de l'amor, però també deesses de la guerra, deesses del coneixement. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que se'ns ha anat escapant, no? Uh-huh. Al llarg del temps.
I a mi el que m'encanta és que és molt subversiu, jo feia una mica de broma, però sí que ho és, quan el món clàssic s'està desballestant, quan ja no hi ha, quan costa trobar professores i professors de grec i llatí, que encara hi ha algú que té la il·lusió d'aprendre el que significa mirar enrere.
Totalment, sí, i és que no t'he contestat abans. És cert, i una altra de les coses que també repeteixen molt quan hi ha apocalipsis, quan hi ha aquests relats postapocalíptics, és aquestes necessitats bàsiques que sobretot passen molt per la tecnologia, també, no? Mm. I per com reconstruirem les comoditats que tenim avui, quan en realitat tenim fam d'una altra cosa, que no és només el tenir una casa i el tenir propietats i el tenir estris, no? Nosaltres no vivim d'això només.
O sigui, estàs fent una guerra contra la família, contra el capitalisme i contra què més, Anna Pentinat? Perquè, clar, vas molt forta.
Ai, no ho sé.
Sí, no, però és així. O sigui, la idea de la família, és a dir, aquí trobem unes famílies que unes famílies o diguéssim, una altra manera de família en aquest poema èpic,
sí.
Que és una novel·la. Això, sí. Aquesta és la novetat.
Sí. Bé, jo crec que també l'oportunitat d'escriure sobre un món que es desfà és el de construir-ne un de nou, no? I, per tant, potser és l'oportunitat de repensar moltes coses, per exemple, la família, com tu dius, no? Quan és molt opressiu, és un sistema molt opressiu, depèn de com estigui organitzat, no? I ho és força. Llavors, aquí, doncs, la protagonista també es planteja una altra manera de conviure, una altra manera de fer pinya, de fer societat, de pensar-ho. Com a mínim, poder triar quin paper volem fer aquí, no?
Clar, que no sigui imposat.
Exacte.
Evidentment, està bé que puguem ser mares, que puguem tenir una família si volem, però també pot haver-hi altres deesses, altres noies que estudien filologia, que vulguin un món diferent.
Exacte. Sí, sí.
Les possibilitats d'un món diferent.
Sí.
Això és Sumer és aquí, és una novel·la en vers... Alexandrins, pare Antònia, atura't aquí. Posem-hi música i reflexionem sobre què vol dir això.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse. Pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence.
Parlant d'aquest Sumer és aquí, aquesta novel·la en vers que dèiem d'Anna Pentinat, però que ningú s'espanti, editada per Males Herres, molt important, amb aquesta portada gloriosa, que ja explica moltes coses, perquè surt la típica rajola de Barcelona, i és que aquesta civilització de la que parlem no és un lloc eteri, desconegut, ni un lloc que no coneixem, és la mateixa Barcelona, que jo crec que amb la gentrificació i tot el que ens passa, és possible que algun dia hàgim de cridar els sumeris perquè ens salvin.
És que ens passa això, que hi ha un moment que dic que reconeixem els indrets, però els indrets no ens recorden, no? Tenim una mica aquesta sensació, no? També de pèrdua de la nostra ciutat, de cada cop i volta s'ha transformat alguna cosa que ja no estem habitant, no? Bé, jo crec que... Bé, aquests relats que hi ha ara, que estan proliferant, és per alguna cosa, és que hi ha un canvi d'etapa i llavors això ens ressona I ho podem portar en un món fantàstic, però en el fons és alguna cosa que estem vivint.
Segur que algú m'està sentint i diu: poema èpic en versos alexandrins. A veure, Virgili, però aquí has portat una rareta aquí a la ràdio, res de raretes, i jo vull demostrar-ho, perquè no s'imagini ningú que és una cosa complicadíssima, que no es pot llegir, sinó tot el contrari. Jo crec que aquests versos faciliten la lectura, i a més hi ha un llenguatge molt planer, molt, o sigui, que s'entén molt bé, i que això és el que emociona. I jo crec que la millor manera de fer propaganda directa és que em llegeixis un fragment i després parlarem més d'aquesta feinada que t'ha donat escriure això, però que després sembla tan fàcil. Anna Pentinat, com t'ho has fet, això? Ara en parlarem. A veure, música fora, que tenim aquí la poeta. Si voleu, posem una mica de reverb, que d'aquests que sempre ens agraden. Reverberem totes juntes.
Cansa-te. I el dia s'ha llevat mostrant-li Barcelona, el perfil de la immensa carcassa derruïda, els ossos prehistòrics de la Meridiana, blocs de pisos o saures, amb els seus 200 ulls, amb els 700 balcons, amb les 3.000 mandíbules que amb les primeres llums s'exposen com la gàbia de coloms i senglars d'un museu clausurat. Reconeix els indrets, i els indrets no recorden. Ha desaparegut i no sap si la busquen. I Sumer és aquí per recordar el seu somni. S'imagina els forats, la buidor dels forats, vacuïtat dels mobles, l'aire no respirat, l'entrevista, el silenci de tots aquells absents, les ànimes d'oxigen de tots aquells absents, aquells que van deixar tots els objectes quiets, adoptables, caducs, enlairats sobre un pis repetit, esmunyint-se. I mentre aquestes fibres sintètiques del sostre i els aïllants van esmicolant-se en pluja d'estelles sobre un rèquiem de pols, a sota, en flor, els ametllers de març.
Com ho veieu, això? Netflix farà una sèrie, jo ho tinc claríssim. Això es podia explicar de moltes maneres, aquest món apocalíptic, que m'encanta com l'has escrit aquí a Sumer, és aquí, que jo ho he dit tota la nit malament i tu no m'has corregit.
No, perquè...
Jo pensava en David Sumers.
Exacte.
I aquí ja l'hem embolicat tota l'estona. Sumer. Per què aquesta tria de la complicació de fer un versos alexandrins que no es nota? No es nota, no hi ha cap moment que diguis ai, Déu meu, això no puc llegir, però al mateix temps dona aquesta sensació de ritme que és molt interessant.
Doncs la tria del vers és perquè jo volia que tingués aquest to com de llegenda, com d'alguna cosa que es llegeix i que ha succeït fa un temps, no? Llavors els versos alexandrins doncs et donen aquest so, no? Una mica El Senyor dels Anells o de...
Tolkien,
exacte, Game of Thrones, no? Tota aquesta cosa que et porta cap a un món llegendari. I per això ho vaig triar. I llavors també la dificultat és que jo estava acostumada a escriure poesia i, per tant, jo el que volia sobretot era que el text tingués un pols narratiu, que tu t'enganxessis, que t'atrapés. Llavors això és el que em va portar a elaborar més com la meva part narrativa.
Sí, treballar i... molt perquè després no es notin les costures.
Això mateix.
Això és molta feina, Anna Pentinat.
Sí.
Però també hi havia unes ganes de demostrar que potser anant enrere podíem ser més moderns que mai, perquè aquesta heroïna que proposes justament es vol carregar totes les estructures que coneixem.
Exacte. Sí, no es tracta d'anar cap enrere per anar cap a un món que ja coneixem i, per tant, per ser com reaccionari, sinó tot el contrari, no? Sinó per aprendre que en el passat hi han altres maneres de fer, que moltes vegades doncs, no ens han arribat pels interessos que siguin i que, per tant, no sempre les dones han tingut el mateix nivell nivell d'opressió, sinó que ha anat canviant, i crec que això ho hem d'anar reivindicant per entendre'ns i per saber també com volem viure nosaltres, no? Com a dones amb un futur.
Sí, que les senyores sumèriques, ho dic bé?
Sumèries.
Sumèries? És que ja estem embolicant-la. Sumèries vivien millor que no. Les dones que vam vindre després, no que nosaltres. Val, això ja
exacte.
No m'atreviria a dir-ho, perquè, home...
En tot cas, hi ha moltes coses a la mitologia sumèria que ens fan pensar que no tenien el nivell d'opressió que tenien, per exemple, a l'Atenes, a l'Atenes clàssica, no?
Exacte. I tu, per exemple, m'imagino que t'has documentat molt, que has estat molt de temps mirant i rebuscant, etc. Eren unes dones que tenien una importància que després van perdre. Explica'ns si saps coses que vas anar descobrint una mica del que feien o del que tenien i que...
Sí,
bé, o perquè eren tan importants.
Clar, bé, doncs una de les coses és, per exemple, això que dèiem al principi de saber que la primera persona de la història que es reconeix com a autora d'una obra és una dona, que és la Hélène Duana, que era una sacerdotessa. I, per tant, tenia poder polític i, bueno, era la filla de... Ara no recordo qui.
Sí, igual, però... ara no t'estem fent examen, eh?
Val, d'acord.
Que tu, d'aquesta taula, és la persona que més sap sobre els sumeris
val, però em posa...
i les sumèries no. De lluny.
Sí, sí. No, doncs això, no? Doncs que tenien aquest paper, no? En el per exemple, en el poema del Gilgamesh, que és potser com l'obra èpica més important d'aquesta cultura, per exemple, hi ha una lluita entre Gilgamesh, que és un tirà, i la deessa Inanna, no?, que és la deessa més important. I aquí doncs ja veiem aquest món que comença a tornar-se una mica més patriarcal.
I aquest,
no?,
sentiment perquè... també de que més igualitari, que s'ha anat trencant.
Exactament, perquè si és una dona que va perdent poder és que l'ha tingut, si no, no l'estaria perdent, no? Per tant, clar, sabem poques coses, però hem d'anar com lligant fils de les pistes que tenim de tot això.
Aquesta dona, a part de fer novel·les així amb versos alexandrins, poemes èpics i tot això, té un grup de música que ara estan una mica aturades, però... Escolteu el que diu. El passat és un error. 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 Anna Pentinat, aquesta dona que té doble, triple vida, professora d'institut, de vegades has fet de tot, de tots els papers de l'auca.
Una mica.
Però ara jo... Tu has estudiat els sumeris, però jo t'he estudiat a tu. I a Pentinat Lula cantaves El passat és un error, i aquí en el poema èpics sumer és aquí, dius, del passat només val allò que es repeteix. Antònia, t'has d'explicar.
Bé, suposo que és una dèria que tinc, no?, aquesta de repensar, d'entendre que el passat també és una ficció, no?, perquè al final és un relat i qualsevol relat és fictici. Per tant, bueno, és una explicació que ens donem i que sempre enfoca cap a algun costat i, per tant, es deixa molts espais que no sabem quins són. Les històries les poden explicar des de molts punts de vista, no?, i d'això ve una mica la cançó, i també com que aquesta cosa com que sembla que el que ha passat abans és com una mena de destí indefugible, bé, doncs depèn, no? Però sí que hi ha certes coses que quan et vas fent gran te n'adones, no?, que es van com repetint, no? I d'aquí ve aquesta frase, no? Una de les coses que em costava més, bueno, que em costa més de saber és, en plan, què val la pena a la vida aprendre, no? Això és una de les grans preguntes que es fa a Talisa, que és una pregunta que és molt difícil de respondre perquè necessitem una vida per respondre-la.
I a més diu frases també com és un aprenentatge cert el de sobreviure, que també aprenem a viure i a sobreviure, i és una mica també el seu viatge, i que no el sabem quan naixem, i només hi ha una manera de saber-ho, que és anar vivint.
Exacte. I aquesta cosa de que quan et vas fent més gran, doncs t'agradaria potser transmetre als més joves, jo com a profe, no?, també, transmetre als més joves el que sabem i el que hem après, però és impossible transmetre-ho tot, no? Al final cadascú ha de viure a la seva manera, aquesta és la gràcia també, però crec que hi ha alguna cosa que ens agradaria transmetre, ja sigui doncs tenint fills, per exemple, o escrivint novel·les, o alguna cosa que volem deixar, no?, del llegat del nostre pas a la vida, no?, el nostre rastre.
Aquí em fa gràcia també perquè, encara que no us ho creieu, en un poema èpic pot haver sentit de l'humor. Hi ha molts moments de sentits de l'humor, sí o no?
Se m'escapa sempre.
Sí, perquè hi ha, per exemple, una crítica a Renfe, no aneu amb tren, si heu de tornar... Ah. No? Hi ha crítiques a Renfe, hi ha moltes cerveses, també.
Sí.
No? Com un lloc d'aquest... de fent cerveses es va arreglant el món, però també a vegades no sé si s'acaba de solucionar, o estem perdent el temps.
Sí.
O estaves enviant-li algun missatge a Talisa de compte amb les cerveses, que si no, no podràs anar a arreglar el món.
Exacte.
No perdis
exacte.
El temps.
Bé, perquè la cervesa també es va inventar allà a Sumer, llavors per això és una mica aquesta
cosa. Sí, però jo estava pensant si també hi havia algun altre entramat aquí sota, no?
Sí, bé, una mica aquesta necessitat que tenim. Hi haurà moltes coses que perdrem, però segurament la necessitat d'evadir-nos i de fer volar coloms amb els tòxics, crec que això és una cosa bastant inherent a l'ésser humà.
La missió de Talisa, com dèiem, no és aquesta, potser la que han tingut sempre els personatges femenins, com a mínim se'ls ha suposat, aquesta idea de ser la mare, però a ella li interessa més rescatar qüestions culturals, històriques, i també és un relat a la memòria, i tu abans has parlat del manuscrit del segon origen, i també és una conversa, no sé, jo crec, també amb aquesta obra de Pedrolo.
Sí, és que a mi és una obra que quan la vaig llegir l'institut em va encantar, o sigui, bueno, em va encantar. Però clar, després quan hi tornes, no, doncs vas pensant certes coses, no? Doncs bé, la tria de l'autor és estupenda, vull dir que és la seva, però al final... bé, és això, no? Sembla que al final les dones amb una qüestió, quan tenim una situació com aquesta, doncs clar, hem de tenir fills perquè som les que podem portar al món, no? Llavors aquesta mena de mandat ha fotut molt mal també anar a les... Quan és una cosa obligatòria, no?
Clar,
quan és aquest mandat.
De fet, la Talisa diu no deixem de repetir i refer, també. Parla d'aquesta idea.
Clar.
De tota aquesta història que tenim a darrere. I també suposo que hi ha tota aquesta por que tenim a extingir-nos, que això fa molt de pànic, que està per sobre de tota aquesta història.
Exacte.
Del Sumer.
Clar. Tenim molta por de que la nostra manera de veure el món, no? Que la nostra cultura doncs desaparegui, que potser és una cosa que acaba passant, no? Perquè han anat desapareguent les cultures al llarg de la història, però tenim aquesta necessitat com a éssers humans d'explicar-nos i d'explicar el món que veiem i bueno, per això escrivim llibres, no?
Per això escrivim llibres, per això fem música, per això fem tantíssimes coses. Aquest llibre és molt fort, ja us ho dic ara. Una rajola amb un déu busquet, en aquesta casa hi viu un català, un porró presidint una taula pampal. Un gran de jardí, però cap ànima humana, les persianes abaixades, gossos que bordaven, 25 d'estelades, una gent. De fet, jo crec que són temes que ja et rondaven, Pentinat, perquè aquí, amb aquesta cançó que es diu És el final del món, de Pentinat Lula, jo crec que aquí ja estaves amb tot això, amb l'apocalipsi, el tenies a les mans.
Sí, totalment. Tot i que aquesta lletra està basada en el conte de Joan Tudó, que es diu així, Al final del món, que passa al Delta de l'Ebre, per cert. I...
Ens agrada, perquè clar. Barcelona ja l'has deixat tu a les runes, que sigui un altre territori, també, no?
Clar, és que si no, sempre tots aquests finals del món que passen a Arizona i aquests llocs tan estranys, ja, no, això no ens interpel·la.
Estava pensant que en el llibre hi ha un moment en què la Talisa és una supervivent d'un refugi, perquè ha passat, hi ha hagut un diluvi, hi ha hagut, no sabem, no? Uh-huh. Exactament, però hi ha alguna cosa del post-Covid també aquí? O sigui, és a dir, creus que també el Covid et va fer plantejar coses de com havíem viscut i que potser tot allò no ens serviria per... Tot allò que havíem cregut que era tan important ja no ens serviria per res?
Total. Sí, o sigui, va influir molt. Jo crec que em va ajudar com a viure aquest enclaustrament, no? Doncs em va ajudar molt a acabar... a saber què se sentia, perquè també em feia molta por. Una de les coses quan escrivia era doncs, de no, o sigui, de no resultar versemblant, no? Perquè al final, quan fas una història que, que està tan allunyada de la teva realitat, no?, que te'n vas cap a la ficció d'una manera tan lluny, que potser no és tant, eh?
No, però hi ha tietes Montses, hi ha àvies Gertrudis, és a dir, està ple de personatges, hi ha gent que fa paelles en tot aquest món apocalíptic, és a dir, no us imagineu que és un gigalmeix, ni és només, o sigui, és a dir, també està agafat, també hi ha Rajoles de Barcelona, hi ha Meridiana, hi ha el barri del Clot...
Sí, totalment, clar. Però això jo volia... O sigui, hi ha una part de sentir-se, doncs, que no pot sortir a fora perquè hi ha tot aquest món que de cop i volta no entens res del que està passant, que crec que sí que em va ajudar. Bé, quan el vaig començar a escriure potser no era el moment d'acabar-lo, que havia de passar doncs, moltes coses, m'havien de passar coses i havien de succeir coses també en el món que no podia saber.
Perquè té alguna cosa aquest llibre també de matèria viva, en el sentit de que tu t'has mogut amb aquest llibre? Aquest llibre el vas començar fa 13 anys.
Sí.
O sigui que a tu t'han passat moltes coses, però m'imagino que també potser tu has hagut de fer una mica de talissa.
Sí, totalment. I de fet, hi ha llibres que després... O sigui, que vaig escriure entremig, que els vaig escriure gràcies a... O sigui, que els vaig escriure perquè estava investigant, sobretot, per exemple, sobre les deesses, el qui no s'anomena, és després d'investigar molt de mitologia o...
I els goigs posthumans també tenen molt a veure amb aquest univers.
Sí. De ficar-me molt com en el món del... de ficar-me en el món del fantàstic, de veure pel·lis, de... Sí.
I també m'encanta perquè jo crec que la fantasia durant molts anys ha estat denostada, sobretot per l'alta literatura. I aquí... Tu has fet una cosa molt subversiva en aquest sentit, perquè jo crec que durant anys es va considerar doncs, això, el Senyor dels Anyells, el Tolkien, totes aquestes coses, Gigameix, fins i tot lo fantàstic o tot lo que s'acostava a la ciència-ficció, s'han menystingut moltíssim.
Totalment. I això és una cosa que vull agrair molt al Ricard Ruiz Garzón, que era company meu a la ELC i que és el director del Festival 42 fins ara. Que...
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, sí, que ella ho diu així molt ràpid, però jo l'he hagut de traduir, que riu tant tu del sumeri.
Sí que sembla un altre idioma, no? Doncs i amb ell hem parlat molt sobre això, no? Sobre com potser en el món de l'audiovisual això no passa, no? I forma part com de la nostra, del nostre substrat cultural, però en canvi des de literatura segons com està vist una mica així... Crec que ara ja no passa tant,
Ja no passa tant, has vingut tu per confirmar-ho i estan tots de genolls aquí. Parlant de Sumer, és aquí. No confondre amb David Summers, que és el primer que faig jo quan m'aixeco.
No subjecta imposicions ni a sentències repressives des de dins de la insurgència, des de força de resistència, violència institucional...
Vosaltres no heu vist mai, o potser l'heu vist poques vegades, però jo ho he vist amb els meus propis ulls, tocant el Theremin, cantant, vestida... Vaja, enriu tanto de la Cyndi Lauper, amb una energia i un carisma damunt de l'escenari i després té aquesta doble vida de poeta en vers. M'encanta. Un altre dels temes de Sumer és aquí, és aquest desig, el desig i els gèneres. També com tot això ja no té sentit. Parla'm una mica d'això.
Uf, doncs mira, això del desig és una cosa... Saps quan ho escrius no te n'adones tant i després veus que com que es va repetint, no? Potser no tant el... Bueno, sí, aquí també. Anava a dir, no tant el desig sexual, però sí, també. Que també surt a Sumeres aquí. En els goigs posthumans també...
Si el món
també...
s'acaba, com ho diuen? Que el món s'acaba. Això no puc dir ara.
No ho puc dir perquè si després m'escolten els alumnes diran...
Exacte. O què vas dient per aquí?
Exacte. No, doncs això, sí. Sí.
El desig, que després vas veure que era molt important.
Sí, que és una cosa que travessa. Clar, és que suposo que és que sense desig... Perquè volem viure, no sé, hi ha alguna cosa...
Però deies que no és només sexual, sinó que hi ha un desig. Jo diria que hi ha una ambició.
Sí. Sí, també. Sí, és que, a veure,
És que l'ambició també ha estat molt mal vista.
Això mateix. Ens passa que sembla que no ens han anat donant permís per escriure segons quines coses, no? I com, bueno, tu també ho dius en el llibre, d'escriure llibres de cuina, d'escriure segons quins tipus de poemes, segons quins temes, tot això. Ara fa molt de temps, evidentment, jo que sé, tenim Virginia Woolf, que tenim moltes autores que van trencar això, no? Llavors, jo, són com les meves mares literàries, jo m'emmirallo amb aquestes grans, no? I m'agradaria, doncs, acostar-m'hi, no? Anar-m'hi acostant. Per tant, crec que ens hem d'atrevir, les dones ens hem d'atrevir a escriure, sobretot, i hem de ser arriscades, passar-nos de frenada. Ho hem d'intentar, hem d'anar cap aquí, crec.
I el desig?
I el desig, bueno, doncs això forma part, no? Volem viure plenament, no? Com qualsevol ésser humà, volem viure plenament, volem sortir de la gàbia, volem ser moixons que volen i que van per tot arreu. I qui vol quedar-se tancada a casa? Qui vol quedar-se tancat a casa, no? Per tant, bé, no sé, o jo ho veig així, jo ho visc així, amb aquesta, no sé, amb aquest esperit.
Anna Pentinat, després de Sumerres aquí, que això ha estat molt fort, què és el que t'espera? Què és el que tens al cap? Amb quina civilització estàs...
Doncs he d'escriure la segona,
batallant?
Perquè ara que ho he promès, ho he de fer.
Perquè això és una trilogia, no? Perquè ho dius,
llavors,
és veritat.
He de fer la
Mare
segona
meva.
I la tercera, exactament. On m'he ficat? No, em fa il·lusió. I després estic ficada també musicant el llibre de Goig Postumans. El 25 de març a Gràcia Territori Sonor farem una lectura amb improvisació musical
de Sumeres
aquí amb
25,
el David Dorado.
25?
25 de març.
Març. Això és aquí,
això és aviat,
eh?
Això és aquí. Sí, és aviat. I bé, doncs, fent un disc amb Pentinat Lula, que estem ara una mica... Estem, que no fem gaires concerts perquè estem... component i assajant, o sigui que aviat ja ens tornareu a veure. Ai. I així, fent moltes coses.
Doble, triple, quadruple vida, però encara he tingut temps per escriure un llibre en vers. Alexandrins, com ho veieu? No us voleu casar amb ella? Si no us hi caseu vosaltres, m'hi caso jo. Anna Pentinat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Montse.
I Sumeres aquí, Anna Pentinat, aquest llibre de Males Herbes en portada verda, i aquesta rajola de Barcelona esmicolada, plena de males herbes, de fongs i de tot aquest apocalipsi que tenim a la vora i que no ens fa falta mirar gaire lluny per veure'l. Gràcies, Anna.
Gràcies a tu.
Merci.
Les dones i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me.
Bossing over on all night. Ai, si em demanéssiu si vull tornar a néixer i convertir-me en algú, crec que triaria aquesta persona ara mateix.
I vas molt forta, Montse
Virgili. Marta Pallarès, home, Olivia Dean, no et sembla la persona més sexy de la Terra?
Més
amb una
sexy,
veu adorable, i a més canta d'aquesta manera que sembla que estiguis tot el dia enamorat.
I que, a més, explica unes coses que ara tindrem una bona estona per parlar-ne, però és que és llesta, és que té talent, és que canta bé, és mega sexy. Volem ser Olivia Dean, totes.
Totes, totes. Escolta, jo ja fa com un parell d'anys o tres que me'n vaig enamorar del primer disc, sóc aquesta persona.
Això, que jo el primer disc era millor?
Sí.
Una mica això.
Sempre ho dic, això.
Però
en el cas de l'Anna Pentinat no ho dic, això. Dic... No, perquè Sumerres aquí és meravellós.
Però assumim que en el cas de l'Olivia Dean, que la majoria de la gent l'ha conegut aquesta temporada, sempre hi ha algú que la temporada de premis, de cop i de volta, salta a la fama. En el cas d'Olivia Dean ha sigut ara entre els Grammy i els Brit Awards, però tu pots dir...
Que jo ja la sentia abans.
Que tu ja la senties abans.
Però el més important de tot, jo vull que diguis aquesta frase que m'has dit, jo avui quan arribi diré això.
Que et digui bona nit, pubilla de cuixa anglesa?
Exacte.
Doncs aquí la tenim, la pubilla de cuixa anglesa.
Només et lloguem per això. A veure, qui és Olivia Dean? Perquè és joveníssima. O sigui, és una espècie de... d'Amy Winehouse, però sense tot lo Winehouse, m'explico?
Exacte, sense la part més fosca.
Més aigua house.
Doncs una cantant de soul, tot i que classificar-la com a només soul fa de mal dir, nascuda a Londres el 1999, és a dir, té 26 anys, i és filla de mare jamaicana i guyanesa, així que ja sabem que ha tingut una trajectòria en la qual s'ha hagut d'enfrontar diversos problemes i situacions, perquè al final no deixa de ser una dona racialitzada en una societat que pot ser complicada, tot i que també és molt integradora, com és la britànica.
Jo crec que encara hi ha molt classisme, també, encara que diguin que no. Ja m'ho faràs dir.
Doncs sí, com que aquí som a Catalunya Ràdio, doncs ho podem dir perfectament, i aquesta és la nostra opinió, i al final aquest és el problema de la Montse.
Exacte.
Doncs aquí ho hem deixat anar.
Però a mi m'agraden els anglesos. Especialment.
Especialment?
Sí.
Així en masculí, t'agraden els anglesos? Bé, ho parlem un altre dia. Seguim amb la Olivia Dean, que va créixer a Hyams Park, al nord de Londres, va començar a cantar a cors gospel, i amb només 15 anys la van acceptar a la Brit School, que és la mateixa escola d'Agafa-t'hi fort, la Adele, i qui mencionaves, la Amy Winehouse, i allà va ser on va canviar el teatre musical, que és el que feia abans, i que darrerament ja hem sentit a dir a personetes com en Timothée Chalamet que no t'hi pots guanyar la vida, amb
pobret,
el ballet,
pobret,
amb l'òpera... No, fonem-lo
sí, és una mica el Messi dels actors. Però no dic res més.
És la Carla García Gascón, sí, d'aquesta temporada, sí, que si hagués estat calladet tenia l'Òscar guanyat i s'ha hagut d'anar a fotre en aquests embolats a una setmana dels premis.
Sentim més música de l'Olivia Dean, que nosaltres també ens estem posant en un jardí, o no cal? Ah, no, però digues que ho
doncs
ha guanyat
tot. Doncs això, que va canviar el teatre musical, sí, per la composició, i a més, com que el seu segon nom és Lauryn, per Lauryn Hill, que la seva mare ja va veure que la nena tenia talent, doncs és que estava destinada a fer coses com aquesta. Here we are.
Pòster,
completament,
total,
eh?
Total. Estic tot el dia sentint el seu disc. M'encanta. Però l'hem portada, també, perquè a part de tenir aquest so tan soul i tan contemporani, però també amb aquest punt vintage, és que més ens agrada com la història que hi ha darrere del disc.
Doncs és un disc que, com estàvem dient ara, a Grammy, a millor nova artista, 4 premis Brit, que són els premis, sí, que dona la indústria britànica.
Només vam parlar de Rosalia, com va passar això dels premis dels Brit
Home,
Awards.
Home, és que va ser una cosa també una mica forteta
forta,
de veure, eh?
Forta.
Però diguem que la guanyadora absoluta d'aquella nit, al marge de que Rosalia es convertís en la primera dona catalana en convertir-se en millor artista internacional, etcètera, etcètera, la guanyadora global va ser l'Olivia Dean. Perquè és una mica diferent, doncs perquè no intenta sonar moderna, no hi ha res que soni massa forçat, és com si t'estiguis posant un vinil dels anys 70, i té una veu, com deies, doncs, avellotada, vulnerable, però sobretot el que ens agrada aquí, sobretot a les dones i els dies, és els temes dels quals parla. Del desamor, de l'amor propi, de l'amistat, de la soledat, uns temes que dels quals parla molt a The Art of Loving, que és aquest segon disc que tu ja venies ensenyada de casa, i que està basat en el llibre feminista All About Love, tot sobre l'amor, de Bell Hooks, i que tracta l'amor com una pràctica diària, no com un sentiment passatger. I sé que tu aquest llibre també te'l portaves après de casa.
Exacte, sí, m'encanta, perquè més ella diu que o sigui, va una mica en contra de tot aquest imaginari d'ara, de cremar relacions i de... Podríem dir que és una dona que estima d'una altra manera i que en fa bandera. I això trobo que necessitem una mica... Necessitem una mica.
Vaig llegir una entrevista que l'Olivia comparava aquest llibre de Bell Hooks fins i tot amb la pròpia Bíblia.
Sí, sí, és la seva Bíblia, perquè l'ha acompanyat moltíssim a l'hora de repensar el paper que té l'amor romàntic en la seva vida. I, de fet, segons explicava, que després d'anys de treball, de teràpia, introspecció, ha après a prioritzar l'amor pels seus amics, la seva família i especialment per ella mateixa. Això jo no li sento dir a gaires dones de la història del rock ni del pop, perquè totes, oi, vaig conèixer l'Antonio i ja he perdut els papers i les calces. I llavors...
Exacte, o bé perden les calces i els papers per l'Antonio, o després d'haver perdut les calces i els papers, aprofiten el penediment o la rancúnia per fer l'àlbum de desamor, no? És primer...
Això també em sembla bé a mi, per això.
Està bé,
perquè,
però
escolta,
al final...
de les desgràcies almenys ves-ne quartos.
Però saps què passa? Que tampoc no té per què ser tota la música que fabriquem les dones centrades en el collons de l'Antonio, no?
També tens raó.
I l'Olivia Dean no fa això. Ella mateixa ha dit que ha treballat molt en ella mateixa, que ha estat en teràpia durant molt de temps, que està fascinada per la seva pròpia ment, per entendre qui és, però també qui és per als altres i com pot ser millor per als altres. Però no en tant que una relació romàntica, sinó per la seva família, per les seves amistats. I és això, que al final sentir música que no estigui només influïda per qui som respecte als homes en una relació romàntica, sí, doncs trobo que també és prou refrescant.
I que no passi aquella cosa de que quedes amb... Que tots ho hem fet, eh? Ara no seré jo qui tira la primera pedra, però que quedes amb unes amigues i et passes l'hora parlant de senyors. Mal, això ha passat, eh?
El piqui-piqui.
Això ha passat, el piqui-piqui aquest. Piqui-piqui-piqui-piqui.
Doncs l'Olivia Dean...
Ferran Maria això... també li ha passat, però al revés.
Oh!
També.
Ostres, aquí ara
sí no?
Estàs traient aquí els traps bruts, eh?
No, vull dir que com a éssers humans ens agrada fer aquestes coses de tant en tant. O sigui, hem fet piqui-piqui de l'altra banda.
Em sembla bé, però el que fa l'Olivia Dean és fer cançons que no li costa gens afirmar que és molt fàcil enamorar-se d'ella. Digues que sí. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. Extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. 'Cause I make it so easy to fall in love. Escolta, doncs, si algun dia se t'acaba aquí el contracte i no vols escriure més llibres, perquè clar, ara també autora publicada, doncs yeah, no sé, potser et pots dedicar a fer de corista.
A fer coros per l'Olivia Dean.
Ja ho hem dit moltes vegades, que això seria el nostre somni,
sí,
ser coristes. Aquesta cançó, So Easy to Fall in Love, és una cançó que diu això, que seria molt fàcil enamorar-se d'ella, i jo crec que té raó i que també està bé que entreguem pit i dir, Òscar, que som unes ties xules, saps?
Jo també, jo ho entenc perfectament. Jo ja n'estic, s'ha notat que estic enamorada de l'Olivia Dean?
Crec que potser fa 5 temporades o 4 que col·laboro, sí, amb Les Dones i els Dies, i no sé jo...
No m'havies vist mai així, eh?
Em costaria, m'hauria de posar a pensar una bona estona si mai t'havia vist realment com tan entregada a la causa, fent els moviments...
I et diria que el disc anterior... És millor i tot, eh?
Home, clar, perquè...
Perquè aquí ja s'ha tornat més comercial, O sigui, ja guanya Grammys.
A veure, això, la fan de pòster, sempre, 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 el primer disc era millor. I si hagués tret una demo, això sí que ja et donaria extra de punts. El que és veritat, el que sí que alguns la van conèixer ja estudiant a la Brit School, però en molt poc temps ha passat, per llàstima dels qui ja la seguíeu abans, a guanyar molts Grammys en molt poc temps. El primer disc, que es deia Messi, és del 2023, no confondre amb un famós futbolista. Ja va cridar molt l'atenció.
Amics de Trump.
Exacte. No entrem en aquest tema. Aquell disc va ser nominada al Mercury Prize, que és el disc que posa la cirereta, fins i tot més que no pas els Brit. A nivell de prestigi, el Mercury Prize posa... la punteta allà on toca l'agulla del vinil.
La punteta, ara li diuen la punteta.
L'agulla del vinil, mal pensada. La BBC la va triar artista de l'any, també el 2023, i amb aquest segon disc, The Art of Loving, ha estat quan ja ha esclatat globalment, i això que només el va publicar el setembre de l'any passat.
Una última cançó, una Marta Pallarès.
Vinga, va, una última cançó, perquè a més trobo que engrana bé amb aquest... sentit de l'humor, fins i tot, que jo trobo que té, i també amb aquest estimar-se una mica amb elles mateixes. En aquest cas...
Jo crec que ho hem de fer totes, això. Dir coses com aquestes de és tan fàcil enamorar-se de mi?
Doncs
i creure-s'ho quan tu dius no riure com jo, que sóc roc, que ric.
Doncs no, farem teràpia també conjunta, tu, jo, l'Olivia Dean i la Bridget Jones. There's a lot of ground to cover, one foot and A la banda sonora de la nova versió de Bridget Jones, ella hi ha fet una versió de la famosa cançó Mad About The Boy. Estic boja pel noi. Si heu vist la pel·lícula de Bridget Jones, on sabreu que la Bridget, després de quedar-se vídua, té un moment d'una certa falera per un noi que podria ser perfectament el seu fill, però també al final acaba sent una pel·lícula de descobriment de qui és Bridget, de qui és en el seu propi món, independentment
dels
homes.
Home, ja està bé,
no?
Perquè els primers capítols era allò, la falera de casar-se, justament tot aquell sucre de l'amor romàntic. Vull dir que ara, doncs, que tingui un noviet més jove ens agrada.
Sí, i al final la pel·lícula acaba dient que, ei, noviets joves en podràs tenir tota la vida, amb una icona de sort, i de noviets més grans potser també, però que al final els que estaran també sempre al teu costat seran aquells que en són la família escollida.
Les amigues.
I les amigues.
Les amigues.
Doncs jo crec que si hem de quedar amb les amigues, doncs intentarem enganxar l'Olivia Dean a algun dels concerts que ha fet. Va estar a Glastonbury el 2024, passat pel Saturday Night Live, i ara mateix està fent una gira, The Art of Loving Live 2026, que passarà per diversos països. Jo crec que hauríem
de mirar... A veure, un moment.
Jo tinc controlat de moment. Estats Units, Canadà, Austràlia i Nova Zelanda, o sigui, la tia s'ho ha muntat per passar allà on més lluny estem nosaltres, en cercles concèntrics.
Mira, jo si m'he d'anar a Nova York amb la Marta Martínez, que la tinc aquí, o a Glasgow, que em va superbé a Glasgow el 23 d'abril, qui vol anar amb mi el dia de Sant Jordi a Glasgow a veure Olivia Dean?
Jo m'apunto, eh?
Marta Martínez, bona nit.
Ai, a mi no. Després, si vinc aquí...
Sí, no.
I te'n vas a la... No, és igual.
Un moment.
Tens una Marta de relleu.
No.
No passa res.
És que la Marta Martínez viu a Nova York, normalment.
I... Mira, t'ho estàs fent venir bé, però... Mira,
a Glasgow vaig amb tu i amb ella vaig a Denver o Colorado, on sigui.
Tu a Boston i ella a Califòrnia. Però mentre hi hagi l'Olivia Dean, em sembla bé.
Entre dos Martes...
Fem-ho.
Estic aquesta nit.
Nosaltres com les coristes de l'Olivia Dean, que són boníssimes també.
Doncs ja està. Bona salut, bon amor propi, relacions sanes per totes. I si te n'hi vas amb l'altra Marta, jo...
Sense cap mena d'acritud. Adéu, Marta.
Adéu.
Ballarès, que em quedo amb l'altra, va, per una estona. Tornaràs.
Adéu.
Les dones i els dies, amunt els cors. If you wicked woman, you'd have put your curse on me. Our lovers and our boss. Why I can't even count the good friends I've already lost. 'Cause the PMS blues.
Amunt els cors hi hauríem de dir obrim les cames, no, Marta Martínez? Sí o no?
Doncs sí,
perquè 100%. Jo ara com ho lligo, això? És que és molt difícil, hem fet fer unes coses.
Molt difícil.
Vinc, de l'Olivia Dean, l'amor romàntic, aquests vestits que porta, superpulcres, preciosos, que sempre va vestida com si sortís d'un còctel.
Fantàstica.
I ara, com que som en un programa així que anem fortes, ara hem de parlar de sang...
De la sang
de menstruació. Què passa?
Quantes oients ara mateix estaran precisament...
En aquest moment del mes.
Moltíssimes.
Clar.
Doncs
clar,
per què no? Per què no podem parlar-ne?
Podem tenir la regla, podem escoltar l'Olivia Dean, podem llegir a l'Anna Pentinat, podem fer tot al mateix
temps. Escoltar la Dolly Parton parlant sobre la síndrome premenstrual.
Tots són bones notícies. A veure, per què? Per què estem sentint Dolly Parton i parlant d'aquesta síndrome premenstrual? Per què? Perquè durant dècades la recerca científica ha menyspreat la sang menstrual, però sembla que això per fi està canviant. És a dir, no s'ha estudiat, era un fluid que com que feia angúnia,
precisament,
doncs no cal que ens la mirem.
Volia parlar-ne per això, no? Perquè sembla mentida que després de segles i segles, perquè la menstruació és tan antiga com nosaltres, és tan antiga com la nostra pròpia existència.
Com els sumeris.
I en canvi, durant segles... no s'ha estudiat, s'ha deixat de banda, i això ha creat un gran esbiaix en quant al coneixement científic que hi ha sobre el cos de la dona i que també ens perjudica des del punt de vista de les malalties. Però també perjudica la humanitat, perquè precisament en els darrers anys s'ha començat a investigar més aquest fluid en si, que en realitat té un potencial increïble per diferents utilitats curatives, i perquè et facis una idea fins a quin punt hi ha una diferència enorme entre el coneixement que hi ha sobre el cos dels homes i el cos de les dones és que en els darrers 25 anys hi ha més de 15.000 estudis que mencionen el semen i només n'hi ha uns 400 que mencionin la sang menstrual.
Silenci.
Ràbia absoluta.
Déu-n'hi-do, 15.000 estudis científics que mencionen, que parlen del semen, i 400 només de la sang menstrual. Clar, penso, què passa? Que tots els científics són homes? O ens han fet creure també a les dones que no calia investigar la sang perquè era una cosa nostra? És molt bèstia la diferència.
És molt bèstia la diferència. I el que és molt bèstia és... Jo una vegada m'he posat a investigar sobre això perquè em vaig quedar tan sobtada que vaig dir, com és possible que una cosa que ens passa a les dones cada mes no s'hagi considerat en cap sentit? I el fet és que ni tan sols es coneix a fons la composició de la sang menstrual. Perquè resulta que la sang menstrual és molt més rica que la sang que circula per la resta del nostre cos. Té proteïnes, té teixits, té cèl·lules que es poden desenvolupar en cèl·lules mare. I això té un potencial increïble per la regeneració de teixits. El que passa és que, al cap i a la fi, el nostre úter, cada mes, el que fa precisament és regenerar-se a si mateix. No? Quan nosaltres tenim la menstruació, el que està passant és que aquest teixit tan ric, que és l'endometri, el perdem, perquè no hi ha hagut una fecundació, perquè no està creixent un fetus dins del cos de la dona. Però tu imagina't quin potencial té tots aquests components tan rics que té el fluid, que és la sang menstrual.
Déu-n'hi-do. I qui està estudiant més en detall la sang de la menstruació?
Doncs per sort això està començant a canviar. Els últims 10-15 anys hi ha hagut alguns estudis pioners a Estats Units, a Suïssa. També s'ha de destacar que el finançament que hi ha pels estudis del cos de la dona i de la reproducció femenina són molt menors a molts dels altres àmbits científics. I un estudi que es va realitzar, que també va ser molt pioner, va ser a la ciutat de Granada, a la Universitat de Granada. Dues ginecòlogues que es diuen Enriqueta Barranco i Olga Ocón, que van portar a terme un d'aquests estudis pioners sobre la sang de la menstruació, perquè volien comprovar si era veritat que en els darrers anys les dones estem tenint menstruacions més abundants que en dècades anteriors. I vaig poder parlar amb la doctora Ocón sobre aquest estudi que van fer el 2015-2016. És que no fa res, és que fa una dècada. Sí. I per què n'hi ha tan pocs d'aquests estudis?
La regla ha sido muchísimo tiempo un tabú y no se ha estudiado como parte de la salud integral de la mujer. Yo el ejemplo que pongo es si sabemos cómo son las heces y estudiamos a todos las heces, ¿por qué no podemos estudiar la menstruación? Que puede dar más repelús, ¿no?
Ella parla, clar, d'aquest angúnia, d'aquest repelús que diu ella en andalús, sí, que m'ha fet molta gràcia, que és, clar, l'estigma que sempre envolta la menstruació. Aquesta cosa de la qual no podem parlar, que fa fàstic i que, per tant, per què cal visitar-la? Sí, com deies tu, és una sang que surt d'un òvul que no està fecundat i un òvul és matèria pura, proteïna i mil coses més, perquè aquesta sang no s'hauria de mirar.
Sí, precisament és aquesta idea, no?, de que és una cosa vergonyosa, que és una cosa fastigosa, no?, i ens ha fet, doncs, menysprear-la durant tantíssims anys. I una de les coses que em va comentar la doctora Ocón és que, de fet, hi ha molts pocs sistemes o normes sobre com gestionar les mostres de sang menstrual. És a dir, tenim sistemes molt establerts per les extraccions de sang, per les mostres d'orina, per les mostres d'excrements, però no n'hi ha per la sang menstrual. És que ni al nivell més bàsic, no?, està desenvolupat, perquè com has de fer un estudi científic si ni tan sols tens unes normes clares sobre com gestionar el material bàsic del que estudiaràs, no? I, de fet, la doctora Enriqueta Barranco, que és la que va dirigir aquest estudi, deia que la tractaven de boja quan deia que volia estudiar la sang menstrual. I la doctora Ocón, que és la que vaig parlar aquesta setmana passada, em deia que precisament la recollida de mostres de sang menstrual va ser una de les principals dificultats de l'estudi.
Podia coger mostres de sang menstrual mujeres usuàries de copa, perquè no se podia recoger con tampones o compresa. Y... Entonces no estaba tan extendido, que cada vez parece que es más, y ahí hubo complejidad.
Ah, clar, és que si aquesta sang, a més, sempre quedava com a residu d'una compresa o tot això, com ho investiguem, com ho mirem, no?
Llavors va haver-hi una cinquantena de dones voluntàries que van participar a través d'una xarxa que tenien per internet i els enviaven les seves mostres de sang menstrual que recollien amb copa menstrual. I aleshores, amb aquest estudi, el que van descobrir és que sí que és cert que les dones estem tenint regles més intenses o amb més volum que en dècades anteriors, i també que es poden detectar presències de contaminants orgànics, com per exemple els parabens, en el mateix fluid menstrual també.
Els parabens, és a dir, tot allò que té a veure amb els plàstics, no? Els químics.
Els químics que també porten els menjars, els cosmètics, tot això també ho pot detectar.
Ens està infectant el cos, eh? Bèstia.
Sí.
Sembla mentida, no? Una cosa que ha estat tan a la vista des de fa tant de temps i no la volem veure, no la volem mirar.
Sí, i a més té altres avantatges. La doctora Ocon també en parlava de que hi ha un avantatge molt gran de la menstruació respecte a altres eines de investigació o de detecció o de diagnòstic de malalties.
Y además que no es invasivo, porque por ejemplo para el cáncer de endometrio tenemos que estar tomando biopsias, cuando en la sangre menstrual se podía intentar estudiar, entre otras patologías.
Como la luna aparece en el cielo, como la marea que viene y va, como las flores que nacen y mueren, así mi cuerpo cambiando está. A veces me siento como primavera, a veces solo quisiera llorar. Hay días que cruzo montañas enteras, días que solo quiero descansar. La vida tiene sitios.
I bàsicament això, no? Aquesta idea, sobretot, Montse, de que durant segles hem vist la sang de la menstruació com un rebuig, com una cosa que és un fluid sense cap mena d'utilitat, quan en realitat té un potencial gairebé miraculós.
Clar, tu ara estaves parlant d'aquest estudi de Granada, però espero en el futur que es pugui estudiar més i realment fins i tot pugui servir, no sé si per curar,
més enllà de, fins i tot, malalties que només afectin a les dones. Hi ha altres estudis d'aquests pioners que han demostrat i han comprovat que la sang menstrual conté cèl·lules mare, que tenen aquest poder de regeneració dels teixits tan important, perquè estem dient que es podria ajudar a, per exemple, a persones que té cremades molt greus, persones que no cicatritzen bé perquè tenen alguna malaltia, com per exemple la diabetis. També es pot detectar malalties sense un mètode invasiu com sigui una operació, per exemple l'endometriosi, que és una malaltia que afecta a una de cada 10 dones, però de la que tampoc sabem gaire, perquè una mica la mateixa idea, no? Com que només afecta les dones, doncs no se li ha donat importància científica. I fins i tot, i aquesta és bastant sorprenent, hi ha una missió d'astronautes que ha estudiat les possibilitats de la vida al planeta Mart i han fet unes simulacions, i durant aquestes simulacions van estudiar el potencial de la sang menstrual com a fertilitzant natural de plantes. I es veu que va tenir uns resultats magnífics. I és una investigació en la que també està involucrada l'Hospital de Sant Pau.
Doncs déu-n'hi-do, les coses que ens queden per aprendre. El que és bèstia és pensar que, com feia fàstic, s'ha deixat de creure en aquest fluid perquè pogués servir, que hi poguéssim pensar, que es pogués estudiar, i clar, ens estem perdent, anem molt endarrerits de tot
molt
el que podem perdre.
I la doctora Ocon m'ho deia precisament, no? Que hi ha molt més del que no sabem que del que sabem.
És bèstia.
Que 400... queda moltíssim per descobrir.
Hem dit 400 estudis contra 15.000.
Exacte. En 25 anys estem parlant de 15.000 que mencionen el semen, contra 400.
Que parlen de la menstruació.
Mm-hmm.
Per això tenim aquest programa cada nit, per parlar d'aquestes
Exacte.
Coses.
Perquè la sang menstrual no fa fàstic. Nosaltres la vivim cada mes. Imagina't. I qui coneix millor el potencial que nosaltres, no?
Ens falta molt. Doncs, Marta Martínez, fins aviat. Esperem
Gràcies,
que tornis a venir, que ens agraden molt les teves històries. I nosaltres ja
Anem
ho deixem aquí.
Anem a veure l'Olivia Dean la
Anem
pròxima.
A veure l'Olivia Dean. Ara mirem els concerts, perquè aquí hi ha molta cosa. 23 d'abril, que em va una mica malament, perquè serà un dia una mica trafegat, però després Manchester, el 26, 29 a Londres. Jo crec que algun forat podríem trobar. De moment,
Segur.
No estic veient Barcelona. Lo qual m'indigna bastant, fins i tot París, el 17 de juny. Però jo estic baixant, però no, Després se'n torna a anar.
És una pena.
A veure si ens està sentint algú.
Li hem de dir a l'Olivia que s'animi.
I porten a l'Olivia Dean a Barcelona. Nosaltres, l'equip de les Dones i els Dies, ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nilvia, Mariam Ballot, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, també exclusiu digital, torna a haver-hi futbol, ens encanta, com us ho diria. Anirem fins al Raval per parlar amb les dones trans que protagonisten un documental que es diu Siempre Vives. Són dones que es dediquen a la prostitució, que han fet un documental fantàstic que es presenta al Festival de Cinema d'Autor de Barcelona, però abans de que es presenti el festival parlarem amb elles des del Raval, que és on viuen, on treballen, i parlarem del seu dia a dia. Això serà demà a les 9 de la nit, com sempre, en aquest cas, per l'exclusiu digital. Bona nit!